sentiu aquest vent?
Que virugi.
Sí, sí, fa fred aquí.
Noteu com el fred del nord s'acosta? Alguns mitjans han anunciat un tsunami de fred com els de Finlàndia a partir de demà. Aquest matí, màniga curta. Demà, bufanda. Tenim l'armari fet un desastre, eh? Perquè això...
Jo no m'acabo de veure massa clar, perquè avui fa molta calor.
Avui fa molta calor.
Clar, però demà potser farà molt de fred.
Jofre Genué, hola.
Hola, bona tarda.
Molt bona tarda, com estàs?
Bé, sort que ho tanca la finestra perquè gairebé no us ha sentit,
eh? El fred. Escolta'm, parlar de tsunami de fred no és una mica... Com ens agrada exagerar, eh?
Doncs sí, sí, de veritat, perquè això de Finlàndia que heu dit no trobo una mica fora, eh?
Sí, a veure, que ets el meteoròleg, Jofre Genué, posa'ns els punts sobre les is. Farà fred, però de quina manera? Hem d'exagerar, no? Hem de canviar la roba de l'armari?
Bé, això d'exagerar ho deixo pels que vulguin fer-ho. Jo, personalment, no ho soc gaire.
D'exagerar.
No m'agrada exagerar, exacte. Intento dir les coses com crec que seran, tot i que sempre s'ha de tenir en compte que això del fred i de la calor és bastant personal, eh? Cada un ho veu d'una manera una mica diferent. Però bé, sí que podem dir que notarem freds de manera general al llarg dels propers dies, temperatures d'hivern que més o menys doncs, es generalitzaran arreu. En alguns sectors farà molt més fred que en d'altres, com per exemple en el Pirineu s'espera que el descens pugui arribar a ser de 14 graus en alguns indrets, mentre que, per exemple, cap a la costa o zones on aquests dies les temperatures doncs, no han arribat a pujar dels 22, 23 o 24, doncs el descens serà una mica inferior, de 10, 8, 12, depenent.
Jofre, has dit que això del fred i la calor és molt personal. La memòria tèrmica a vegades ens fa males passades? Perquè sembla que tinguem la sensació que anys enrere aquestes dates feia molt més fred, que menjàvem les castanyes amb abrigats, amb la bufandeta...
Bé, home, jo crec que sí, que la memòria ens falla a tots. A més, també hem de tenir en compte que abans teníem menys reculls no, de climatològics i, per tant, ens acostumàvem a recordar més de les coses que sobresortien i és les que ens quedaven. No? Ara en tenim molts més de reculls i podem ser una mica més neutres i veure les coses d'una manera més global, no? Més verídica, vaja.
Les dades ho confirmen, això, que abans feia el mateix fred o la mateixa calor que ara?
A veure, sembla, està clar que al llarg dels últims 20-40 anys la temperatura mitjana del planeta ha anat pujant, no? El canvi climàtic no seré jo qui ho descobreixi.
Però de quants graus estem parlant?
Ara estem sobre el mig grau.
Mig grau, però això és molt difícil que ho notem nosaltres.
De mitjana, eh? És que estem parlant de valors mitjos. Per obtenir pujades sobre la mitjana de mig grau vol dir que hi ha hagut màximes que poden ser més constants i més per sobre del que seria habitual, no? A l'estiu, per exemple, sobretot.
Jofre, podem dir que està desapareixent l'entretemps? Que ara el temps és més radical?
Sí, sí, això és una de les coses, sobretot, mira, al llarg dels últims d'aquesta dècada, precisament, les tardors no han sigut gaire plujoses i han sigut una mica més càlides. I, per exemple, la primavera ja fa també més d'una dècada que està començant l'última setmana de febrer, pràcticament, ja arribant valors de 20 graus a l'última setmana de febrer.
En un programa d'aquí de l'Hem de Parlar parlàvem de una mica la impaciència, de que vivim accelerats i això també es trasllada al temps i quan ja som a 31 d'agost que tornem de vacances, vinga, el fred, va, anem, va.
Volem anar a
esquiar. No? Volem anar a esquiar. Una mica aquesta impaciència es podria traslladar amb les ganes de que nevi, amb les ganes d'anar a esquiar i que una mica el temps va per la seva banda i nosaltres per una altra?
Sí, 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 perquè un tot sants, amb màniga curta, ho hem viscut molts cops i no és estar, no.
No passa res.
No.
No passa res i aquelles frases de, oh, ja era hora que arribés el fred, doncs el fred arriba quan ha d'arribar.
També abans es tenien menys mitjans, menys, no es tenien tants, com es diu, escalfadors o...
Calefacció, no teníem calefacció.
Exacte,
no, gas natural.
Exacte, no teníem... I tot això, doncs clar, ho exageràvem més, no? Semblava que fes més fred, però clar, és que ara ho tenim de tot, també.
Et podem fer una pregunta personal, Jofre?
Digue'm.
Has fet el canvi de roba de l'armari?
Precisament l'he fet aquest cap de setmana. Sí, sí, sí que l'he fet, sí.
Aprofitant molta gent, eh?
Que sabia que havia de venir fred, l'he fet.
Sí. Doncs si l'ha fet el Jofre, l'hem de fer nosaltres. Ja.
Sí, jo ja l'he fet, eh, també.
Tu l'has fet, però
aquest
fa temps.
Aquest cap de setmana, no, aquest cap de setmana també he passat allò jerseis i tal.
Molt bé, jo també aquest cap de setmana la Flora...
Evidentment, no l'he fet, evidentment. Ja no,
una mandra, però s'ha de fer.
Una mandra.
Molt bé, Jofre, Genoé, gràcies per posar aquests punts sobre les is. Farà fred, però tampoc ens atabalem. Ens posem una bufandeta.
Plourà també, eh? Demà plourà.
Sí, demà plourà?
Sí, sí, sí.
Ostres, això sí que és una mica més empipador. Tota la setmana podem dir que plourà o només demà?
No, no, a veure, en principi hi ha un primer episodi que pot començar aquesta nit, demà migdia més o menys, generalitzant les pluges, fins a la tarda de dimecres, i podria tornar-hi a haver-ne una altra a partir de divendres, perquè quedarà una perturbació per aquí a sobre que hem d'anar seguint, però déu-n'hi-do, pot fer ploure força, sí, sí.
Jofre, és molt fort, perquè jo sempre penso que els homes del temps, ja ho he comentat alguna vegada, sou com superherois, perquè endevineu el futur. Sabeu el temps que farà? Això passa amb molt poca gent, només amb les bruixes o...
No, ho intentem. Intentem, més que endevinar, calcular-lo.
No és una qüestió màgica.
No, sempre hi ha alguns errors. Sempre hi ha alguns errors que d'això es tracta d'anar-los reduint al màxim possible i d'anar-nos acotant al màxim a la realitat possible, però evidentment s'ha de tenir en compte pues, que encara ens falta millorar. Però déu-n'hi-do el que hi ha, s'encerta avui en dia respecte a anys enrere. Eh?
Jofre Genoé, moltes gràcies per atendre la nostra trucada i tapa't.
Molt bé, gràcies.
Vinga, bona tarda.
Adéu.
Set minuts per dos quarts de cinc de la tarda. Flora Saura, on has estat aquest cap de setmana?
Doncs aquest cap de setmana he estat al cinema, he anat a veure una pel·lícula que es diu Los años desnudos, classificada S, no sé si l'heu vista.
Què vol dir classificada S?
És així com es diu la pel·lícula. No és que estigui fent una classificació de la pel·lícula. Ah. Los años desnudos, classificada S. I parla d'uns anys que crec que cap de les tres recordem, perquè bueno, podria dir que gairebé no hi érem, i que ara sembla mentida que existissin aquells anys.
Parla de los años desnudos.
Ei, o més coneguts com els anys del destape,
ara,
el destelote...
Ara ha sigut una mica Esther Garriga, eh? Perdoneu.
Exacte, una mica. És com si
ets un... la reina de la imitació, eh?
No, però no, ara sí, és una Esther Garriga imitant-la?
Has dit, ei.
Ah, ei, ei. I a més estic parlant d'un Wall-E, podria ser un on Wall-E, això, clarament.
Per cert, el destape. Molts records de l'Esther Garriga, una guionista de l'equip, que aquesta setmana està de vacances, petons.
Bé, deia que parla dels coneguts anys del destape, el despelote, els felpudos de la Cantudo, de pits de cuixa, els pits de la Susana Estrada, les, no sé, les corbes de Bàrbara Rey, que si la Marisola interviu, les
prou,
sueques,
prou,
que si
caspa,
els numerats de
això...
Pajares i l'exceso...
Estàs omplint la taula de caspa. I ara què hem de fer?
Bueno, parlem, no?, una mica.
Doncs si hem de parlar de destape?
Parlem de destape.
Segur?
De despelote.
Doncs... Y cuando un español ve una mujer como esta, tipo Solomillo, saltamos y se nos revoluciona la sangre. Algo así como un norteamericano cuando se compra una pistola. Tiene que usarla enseguida.
Cada vez que le doy placer a mi sexo, sé que tengo tus noches en mi recuerdo.
Bé, Candela Peña, perdó, Goya Toledo, Marc Flores, protagonistes de Los años desnudos, classificación S, com deia la Flora, una pel·lícula mig camí entre Torremolino 73 i Boogie Nights, que retrata els anys als quals no calia anar a Perpinyà a veure el que aquí s'havia produït quan Franco era una mica...
Sí, no, pensa que aquí inclús Hilda va estar censurada.
Eren, efectivament, pel·lícules que volien, no sé, una mica despullar consciències. Però
podríem dir-ho així.
Amb quantes consciències s'apoltronaven al cine amb l'única intenció d'aguantar aquella hora i mitja per veure els 3 o 4 moments picants?
Sí, però amb 40 anys no s'havia vist ni un pit, ni una cuixa, ni absolutament res. Avui parlem d'un d'aquells temes que als més joves us pot semblar mentida i als més granadets recordareu a mig somriure a la cara. I dic mig perquè darrere aquell moviment de destape hi havia una realitat. Com deia, un país força masclista, reprimit, molt poc preparat per aquell bombardeig d'imatges de gent despullada.
Oients, ja que ha sortit el tema, com vau viure aquells anys? Què creieu que van aportar aquelles pel·lis després de tants anys de repressió? Us va marcar algun títol?
Podeu trucar, si voleu, al 93-201-7474 i ens doneu la vostra opinió. Va ser una època que ens va deixar pel·lis de la talla de Lola nos lleva al cuerpo.
Mare meva!
O aquesta altra de l'històric duet Esteso Pajares, que es diu agítese antes de usarla.
Oiga, ese enfermero es un canalla que ha violado a esta señorita.
¿Ha hecho bien? ¿Quién, yo? No, no.
¿Y a usted qué le importa?
¿Pero cómo no me va a importar? Tiene que casarse con ella.
¿Y qué razón tiene para cabrearse? ¿Es su hermana?
No, señor. Es mi novia.
¡Hala!
Ah, entonces sí tiene motivo para cabrearse. Las cosas como son.
¡Vaya lío!
Bé, un cul, atenció, i un toro d'esborne damunt d'aquest cul és una portada d'un llibre, un llibre que es diu El Destape Nacional. L'autor, José María Ponce, el tenim amb nosaltres al telèfon. José María Ponce, molt bona tarda.
Buenas tardes, bona tarda.
Com estàs?
Pues bien, aquí en Madrid, ahora mismo.
¿Estás en Madrid?
En Madrid.
Fantàstic. Escolta'm, què va passar quan de cop i volta Espanya va descobrir que les noies tenien cames i pits? Que, i va ser una transició una mica sorpresa, no? I ràpida,
pues,
i mal feta també.
Imagínate que vivíamos en un país en el que las mujeres tenían que ponerse velo y llevar medias para entrar en la iglesia, o que una mujer no era mayor de edad hasta los 23 años y aún así no alcanzaba la mayoría de edad porque seguía teniendo que pedir permiso al marido para abrir una cuenta corriente o para viajar al extranjero.
Sí, o para comprarse un coche.
Es
gros.
Sí, entonces, sí. Claro, tener la valentía de no solamente quitarse las medias, la manga larga y el velo, sino quitarse el sostén, pues evidentemente tuvo que ser una transición impactante. Lo que ocurre que yo creo que también socialmente formó parte de una sensación de libertad anhelada, ¿no? De libertad deseada. Por fin nos parecíamos un poco más al resto de los europeos, ¿no? Y yo creo que eso contribuyó de una forma sociopolítica, ¿no? A que la gente se diese cuenta de que los tiempos realmente estaban cambiando, que no era un discurso de un político, sino que realmente las cosas empezaban a cambiar.
Aquestes pel·lícules van ajudar, com deies, a que els temps canviessin, però creus que eren pel·lícules bones?
Había de todo, porque se metió de todo en el mismo saco. En la clasificación S, había películas excelentes como Bilbao, por ejemplo, de Vigas Luna. O se pudo ver El último tango en París, de Bertolucci, que lo único que se conocía de la película, probablemente una de las obras maestras del siglo XX, pues era la famosa escena de la mantequilla, que es lo que había contado todo aquel que iba a Perpinyà.
Sí, no, va canviar la perspectiva de la mantega a molta gent.
Claro.
Després de veure la pel·lícula.
Dicen que se vendió mucha mantequilla en los supermercados
sí, ¿no?
En aquella época. Eso dicen. En cualquiera de los casos, la inmensa mayoría, es decir, si entendemos por el destape únicamente lo que era la factoría Equino en Barcelona, que producía películas como Churros, ¿no? O las películas de Sáenz de Heredia, que le parecía que cuando una secuencia tenía más de 4 o 5 páginas de guión, ya no la rodaba porque era demasiado larga, pues evidentemente sí, estábamos ante un cine cutre, casposo y machista, pero alrededor del destape hubo también obras de teatro. Uno de los primeros desnudos del teatro fue Ecus, ¿no? Una excelente obra. En las revistas de la época, por ejemplo en Interview o en Flashman o en revistas para hombres, en Boccaccio, pues escribía gente como Vázquez Montalbán o como Juan Marcé, o sea que había, digamos, también un cierto nivel cultural alrededor de todo eso. Eran aquellos tiempos, era eso lo que tocaba, era ese la manera de decir que uno era progre, y yo creo que muchas de las chicas, aunque ahora cuenten lo que quieran contar, se desnudaban precisamente para demostrar que ellas eran progres, abiertas, europeas y mujeres liberadas.
Molt bé, José María, tenim alguns ítems aquí damunt de la taula, te'ls anem enumerant a veure què et recorda i quines imatges sobretot et poden portar. Un primer ítem
seria, per exemple, el felpudo de la Cantudo. Per què les noies tenien aquests pubis que eren com autèntiques selves?
Bueno, en aquella època no era como ahora, que yo creo que los pubis depilados tenían mucho que ver con, o tienen mucho que ver con lo que luego fue ya el porno en los años 80, ¿no? Donde primaban más una estética así. En aquellos momentos ver aquellos pelillos pues era como una cosa alucinante. Y evidentemente hace referencia al primer desnudo integral del cine español, que lo hace María José Cantudo en La Trastienda, y que dura apenas como 3 segundos, y se ve, y es una imagen en un plano general a través de un espejo. Bueno, pues esos 3 segundos y esa imagen a través del espejo, o sea, totalmente alejada, hizo que la película, que por otra parte era un simple documental de los Sanfermines de Pamplona, fuese un éxito de taquilla enorme.
Un altre concepte.
el fontanero, su mujer y otras cosas de meter.
Pues eso ya pertenece a esa leyenda de los títulos, de esa manía que ha tenido siempre el cine español de cambiar los títulos o de hacer títulos graciosillos, ¿no? Entonces, esta era una película semiporno, ya rozando la frontera de lo porno de Carlos Auret, y supongo pues que en esa época les hacía gracia de todo ese tipo de... Suponían que era como un gancho para que la gente fuese al cine.
Les sueques eren les més sexis i desitjades, el tòpic de les sueques, que eren les sueques?
Les sueques eren les estrangeres.
Totes.
Les estrangeres que se ponían en bikini en las playas, es decir, la apertura... El franquismo no pudo pelear contra una fuente de ingresos que eran el turismo, ¿no? Entonces, claro, llegaban las chicas francesas, italianas, alemanas, en fin, de europeas en general, y pues era habitual el bikini, no digo el topless, evidentemente eso solamente ocurría en zonas de Ibiza y de Formentera, y entonces el español medio identificaba a las chicas en minifalda y bikini con las suecas.
Y finalmente una frase, a ver si sabes quién la va a decir.
Yo solo me he visto cuando lo exige el guión.
Esto es de mi buena amiga Lina Romay,
sí.
Y hace referencia a una cosa que decían todas las actrices en la época, es decir, yo solo me desnudo cuando lo exige el guión.
Sí.
Lo que pasa es que la exigencia del guión solía ser cuarto de baño interior día, la chica está en la ducha, ¿no? O está en la cama y suena el timbre, o suena el timbre y suena el teléfono, con lo cual estaba perfectamente justificado. Entonces Lina Romay, que era un habitual de las películas, digamos, de Estape, Mujer de Jesús Franco, Y persona legendaria un poco de la época, y ahí misma dirigió películas, le dio la vuelta a la frase y dijo, bueno, yo solamente salgo vestida cuando lo exige el guión.
Molt bé, escolta'm, ha plogut molt des d'aleshores fins avui en dia, però què és el que no acaba d'anar bé quan avui, per exemple, i no fa un parell de setmanes ho comentàvem, un cartell d'una pel·lícula d'una mà ficant-se per dins d'unes calcetes provoca censura? Què és el que encara no acaba de funcionar?
Pues es probable que en la zona del país en la que estoy hay algunas cosas que todavía no hayan cambiado, porque en el fondo, pues, si no son los mismos con distintos collares, son los descendientes de los mismos, es decir, no hace falta decir quién manda en Telemadrid o quién manda en la Comunidad Autónoma de Madrid para entender un disparate como esto, que por otra parte yo imagino que los productores están absolutamente encantados.
Claro, porque
se producen el efecto contrario. Se han ahorrado una campaña enorme de publicidad con una simpleza como el censurar unos carteles totalmente inofensivos. Pero eso pasa con todo ese tipo de cosas. Es decir, desgraciadamente, en esas dos Españas sigue habiendo pues una España de beatas y de meapilas que siguen ahí. No sé, pasa con los bebés medicina estos, ¿no? Es decir, que de pronto alguien se puede desgarrar las vestiduras por eso. Y pasa, evidentemente, con los temas del sexo. Es decir, hay cosas que yo mucho me temo que nunca cambiarán, porque siempre parece que hay gente dispuesta a levantarse y escandalizarse por algo.
José María Ponce, moltes gràcies per avui atendre'ns aquesta trucada. Autor del llibre El Destape Nacional.
Un placer.
Una abraçada.
Gràcies,
que vagi molt bé. Petons, adéu-siau.
Ciao.
Hem demanat trucades als nostres oients 93-201-7474. Què recordeu d'aquella època del Destape? Entre totes les trucades regalarem un estoig de Ramon Roqueta, atenció, que conté una ampolla de moscatell, una de ranci i una de mistela. Anem amb la Montserrat d'Ametlla del Vallès. Montserrat, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Sí? Recordes aquella
divertida,
època?
Divertida sentir tot això. Recordo aquella època. La vaig viure. Jo, per exemple, no vaig poder anar a veure Lo que el viento se llevó o La Gilda, perquè era peligrosa per a tots, vull dir, perquè les qualificaven com a aptes, no aptes, aptes per a majores i peligroses per a tots. I aquestes, doncs, no es podien anar a veure. Jo recordo, per exemple, això del Destape i el no Destape, que als anys 60, a Tarragona, em van fer fora de la catedral perquè anava amb pantalons texans.
No curts ni tallats.
No, res, normal.
Normalíssims,
esclar, vull dir, hi ha coses d'aquestes, després ells podien dir tron avall el que volguessin de bestieses, doncs ja està, i ho havíem d'aguantar, però no, ha plogut molt, afortunadament. Bé, jo estic a l'Ametlla i a la Garriga, amb el meu marit i els meus fills anàvem a banyar-nos a la piscina del poble, de la Garriga, i me'n recordo que anava amb un slip, el meu marit, i no el deixaven entrar. Es va haver de comprar un meiva, que deien llavors, i l'slip era sumament perillós, també.
Montserrat, vas fer alguna escapada a Perpinyà?
Sí. Bueno, anàvem a comprar llibres, el que passa que llavors ho aprofitaves per anar a menjar ostres i per anar al cine, a la millor.
Mm? Molt bé, Montserrat, gràcies per la teva opinió.
Molt bé.
Una abraçada. Bon dia.
Adéu, adéu. Adéu.
Magda de Sant Cugat, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hola, què tal, com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Molt bé, tu també vas viure el Destape?
Sí, també el vaig viure.
I ho recordes amb nostàlgia? Et fa gràcia ara, pensant en aquella època? O...
El recordo amb simpatia, perquè clar, imagina't veure el Marlon Brando un tal i mantequilla a l'Snyder.
Vas dir, calla, que això, què està passant aquí?
Sí, escolta, no, els ulls feien pampallugues i no ho crec encara que ho estigui veient, però sí, fa molta gràcia. A més, feien excursions, cap a Perpinyà.
Sí? Com eren aquestes excursions? Amb amics, amb la parella?
Sí, amb amics, sí, sí. Bueno, ja estaven casats amb el marit i jo, recent casats, érem molt jovenets, teníem 20 i escaig d'anys, i amb amics agafaven un cotxe i, bueno, omplíem el cotxe de gent i anàvem cap allà dalt. I es quedàvem a dormir tot, eh?
Era una festa, no? Perpinyà era l'excusa.
Era l'excusa, però, bueno, també era la curiositat. Escolta'm, els homes anaven bojos i nosaltres es ficava la curiositat, sincerament. Ara no podies fer res quan eres nòvio, perquè tot estava prohibit, i de repente que veigis fer una cosa d'aquestes a davant dels teus morros, pues...
Clar, clar.
Et pica la curiositat. I me'n recordo també de la pel·lícula del Graduado, l'escena de pujada de mitges.
Sí.
No, per l'estrella, aquella senyora. No me'n recordo si era pujada o baixada. No és igual.
Crec que era baixada.
L'estrella.
Sí, l'estrella.
Sí, fons el Dustin Hoffman, no?
Sí.
Sí, exacte. Aquella escena era bestial. Aquella sí que era una bona pel·lícula. En aquell moment no es veia res, però escolta, ja t'ho imaginaves tot.
T'ho imaginaves i la imaginació, doncs.
Sí,
imaginació
exacte.
Al poder.
Magna, sí, és lo maco.
Moltes gràcies també per trucar.
Gràcies.
Bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda. Adéu.
Darrera trucada tenim a l'Antonio. Bona tarda, Antonio.
Hola, què tal? Guapa, com estàs?
Molt bé, estem aquí avui parlant d'aquesta famosa època del Destape. Que...
Sí, quina època. Jo la vaig viure molt bé.
Sí?
Sí, sí, jo vaig viure el Destape, vaig anar a Perpinyà, que me'n recordo que, bueno, jo tenia 20... Bueno, no havia anat a la mili.
Sí.
I anava amb la meva mare, amb el meu pare i amb els meus tios, i em vaig tindre que treure el passaport i només m'ho van poder fer per 3 mesos. Perquè, clar, com m'anava la mica, doncs, pues, tal. Però jo vaig viure una experiència que em va quedar molt... em va donar molt impacte. Jo estava al col·le, als llars que feia al Vall d'Hebron.
Sí.
I, bueno, eren cures i monges i tal. I al meu cosí li van agafar, perquè vegi si al temps de Franco com eren, no? Pues li van agafar a la taquilla una... en biquini.
Una noia.
Una noia en biquini.
Pues, que no despullada, en biquini.
No, en biquini.
Que la tenia dintre la taquilla,
sí,
tancada.
Sí, sí, la tancada, bueno, però cada X setmana, totes les setmanes, el divendres, feien revisió als cures.
Ah.
Llavors li van agafar i el van expulsar del col·legi.
Què dius, ara?
Sí, era molt fort. El temps de Franco, el que no hagi viscut en aquest temps, era molt fort. Sí, el van fer un quart de conducta i expulsió.
Expulsió per sempre o per uns dies?
Sí, per tota la vida.
Per tota la vida, per tenir una foto amb una noia en biquini.
Sí.
Aquest home ha aconseguit superar aquest trauma? Pot veure noies
sí,
en biquini?
Sí. El meu cosí germà ho ha superat. Sí.
Ho ha superat.
Sí, ho ha superat.
I van a una altra escola?
Sí, bueno, no, després ja se'n va posar a treballar i, bueno, estudiava, però després ja ho va deixar.
Doncs, Antoni, gràcies per explicar-nos una mica aquesta, com era la vida en aquella època
sí,
i com va poder arribar a afectar.
Era molt, molt forta. El que no l'hagi viscut no sap, però el que l'ha viscut sí que sap.
Antoni,
va ser molt forta.
Una abraçada. Gràcies per trucar.
Igualment.
Bona tarda.
Adéu. Adéu.
Bé, com deia Nina Romay, i ens ho explicava ara el José María Ponce, jo solo m'he visto cuando lo exige el guión. Això és el que fa el Leandre.
Exacte.
Et vesteixes.
Ara vaig vestit, ara perquè vestit. És el que ho diu.
El Leandre va vestit. Cada vegada que sona aquesta sintonia, el Leandre ens ha d'explicar alguna cosa. O són dades o són notícies curioses. Què dius? A veure, curioses. D'on les treus?
Perdona, que les notícies curioses és la meva secció.
No.
Ui, quina rivalitat, eh?
Són notícies destacades. Fem això. Va, tu faràs les notícies curioses i el Leandre que faci les notícies destacades.
Gràcies, les poc destacades. Diríem que són la lletra petita.
I però són fiables petita. O no?
Jo crec que sí. Endavant. Jo me les crec. És que jo m'ho crec tot, eh? Mira, per exemple, aquesta. Sabíeu que a l'Iran mantenen retinguts dos coloms per espionatge? I és més gros. Fa un any van detenir 14 esquirols també per espionatge.
Pel mateix motiu. Pobres esquirols. I com, jo em pregunto, com els interroguen?
No els interroguen. Simplement els retenen i amb això ja es queden contents. Una altra. Sabíeu, ara que sentim aquest so de mar, sabíeu que el krill és l'animal més nombrós del planeta? El
krill, oh, heu sí. vist Buscando a Nemo?
Sí. Sí.
La pel·lícula és boníssima. Com es diu el peix, l'amigueta?
La Dory.
La Dory. La Dory
que perd la memòria.
I que parla amb idioma de balena.
Sí. Que és un krill.
No, no. Diu, hi ha una famosa escena que diu, mira, krill. Les balenes només mengen krill.
És que la Marta ha tingut un flash.
Sí, perdoneu. Segueix, Leandro, segueix.
No, no, era molt divertida la pel·lícula i la Doris, de fet, veia, també es veia una balena allà.
Es veia la balena sí, i es veia sí, el krill sí, nedant sí. per davant de la balena.
El krill és un crustaci petitet, sí. Fa de 3 a 5 centímetres. Només a l'Àrtic es calcula que hi ha una biomassa de krill de 500 milions de tones. Ara, compte perquè una balena se'n pot menjar fins a 2 tones d'un sol àpat, eh?
Molt bé. Per tant, l'animal més nombrós és el krill.
Sí.
Fantàstic.
Seguim al mar.
Dofins?
Sí, mira, són animals simpàtics.
Parlarem d'animals, ara, eh?
Sí, estem una mica així, no? Sabíeu que els dofins i els humans són els únics éssers vius que practiquen sexe només per plaer?
No, digue'ls-hi tontos, els
dofins.
Ah,
qui fos dofín, no? Vinga. Ara un dedicat a tu.
Ah, per mi? Ah.
No. I una endevinalla d'animals. L'altre dia ens vam quedar... Et vaig xafar l'endevinalla, doncs. A veure si sabeu quin és el mamífer que té el penis més gran.
L'elefant.
No, no és un elefant.
No és un elefant.
Aviam.
Per què m'has dedicat aquesta notícia a mi?
Mira, perquè t'agraden les trompes, Marta.
L'elefant t'agrada.
Perquè m'agrada el so de l'elefant, que quedi clar, que em fa molta gràcia. Sí. Ah, no té res. Doncs no sabem quin és el mamífer amb el penis més gran.
És la balena blava.
Ah, però quan medeix, que això és el més interessant.
Sí, sí, sí. 3,6 metres de llargada. 3,6 metres.
El penis o la balena?
No,
el penis. 3,6.
No, la balena pot fer 25 metres.
No t'hi vulguis trobar amb un penis de 3,6 metres.
No et quedes...
Una mica... Bé, en fi, canviem de... No canviem de tema, anava a dir canviem de tema. No, seguim parlant d'animals.
Noies, no sé si heu seguit les aventures del gran protagonista d'aquest cap de setmana.
Que no és ni Obama, ni Guardiola, ni Eto'o.
No, és Leo. No sabeu qui és el Leo?
El DiCaprio.
Sí, home. Míriam, el Leo és un gos australià que ha salvat la vida a uns gatets que van estar a punt de morir en un incendi a Melbourne. Però s'hi ha sortit a tots els diaris, noies, no sé, no ho heu comentat a casa vostra amb la família?
Home, a veure, sí, ha sortit i aquest matí ho comentàvem a la redacció, però que un gos salvi uns gats, que sigui notícia... Home. No sé si és bo o dolent.
Bueno, doncs el Leo, t'he de dir, Marta, que s'ha convertit en un autèntic heroi. I no és l'únic. El món és ple de gossos i gats heroics que fan coses fora del normal. Estic segura que els nostres oients en tenen a casa un d'heroi o heroïna animaloide.
Doncs mira, si teniu, ens escolteu des de casa i teniu un gat, un gos o un periquito que hagi fet alguna cosa extraordinària...
Un
krill. Si teniu una massa de krill o teniu una balena...
Qualsevol tipus d'animal.
A la banyera. No? Ens podeu trucar al 93-201-7404, enviar-nos un correu a hemdeparlar@catradio.cat o un SMS al 7033 catparlar punt i el vostre comentari.
Voleu conèixer una autèntica heroïna a part del Leo?
Qui?
Es diu Xina. És una gossa argentina de Buenos Aires que aquest mes d'agost va trobar un nen acabat de néixer que havien deixat abandonat en un descampat. Doncs la Xina, tota intel·ligent ella, va agafar el nen, no em pregunteu com, el va portar...
Per què li van posar Xina amb una gossa?
Argentina.
Argentina.
Una gossa argentina. Bé, és que també, un altre dia podem parlar dels noms
d'animals.
Les mascotes.
No, és un tema, això dels noms dels mascotes.
Bé, la Xina va agafar el nen, com us he dit, no sabem com, perquè com agafes un nadó acabat de néixer, el va portar amb els seus cadells i se'n va cuidar fins que el seu amo va descobrir el nen i el va portar cap a l'hospital. No us sembla heroi?
Que bonic.
És molt maternal, no? L'instint maternal.
Doncs en tinc un altre, un gatet. Quin? Un gatet que es diu Bubles.
Què va fer el Bubles?
També. Li hem posat un nom més estrany.
Va bé.
Bubles. Bubles o Bubles, segurament.
No, però segur que ara s'hi pregunto. D'alguna de les mascotes que heu tingut, quin nom els heu posat?
Ai.
Tuc.
Tuc.
Nini, per exemple.
Nini.
Leandra.
Golf.
Golf?
GTI, no? Era un cotxe. La mascota...
Corria molt.
Va, què va fer el Bubles?
Doncs el Bubles va sobreviure... Atenció, que això és una heroïcitat com Déu humana. Va sobreviure a un programa... sencer dins la rentadora.
Això és una llegenda urbana.
Que no, no ho crec, això és impossible.
Un gatet de 9 setmanes va sobreviure dins la rentadora. Va quedar-se adormit, pobret, a la pila de la roba bruta. I algun home despistat que no mira si la roba és de color per separat o blanca o s'ha colat un mitjó lila...
No es fixa que hi ha un gatet allà dintre.
No es va fixar que hi havia un gat allà dintre i... rentat. El van rentar ben rentat i no en van obrir la rentadora fins 2 hores després. A més, era un home, o sigui, no només va posar la rentadora sense mirar, sinó que se'n va descuidar després d'estendre la roba. Saps allò que te'n descuides? Igual amb un gat dins.
Molt bé. No està malament, el Bubles, però atenció...
N'hi ha un altre?
N'hi ha un altre.
Com es diu el teu protagonista?
El meu protagonista es diu Yanu. És un gos madrileny de 9 anys. El Yanu es va escapar de la gossera de Leganés per tornar a casa seva al centre de Madrid. No sabeu quan va trigar? Va trigar 90 dies.
Pobre!
Va haver de travessar autopistes i carreteres per recórrer els 15 quilòmetres que el separaven dels seus amos. Això ja és més fàcil d'entendre. 15 quilòmetres tampoc no és tant.
90 dies, pobre.
90 dies caminant. És bastant, eh?
I l'altra pregunta és...
Però en 90 dies només va recórrer 15 quilòmetres, tampoc no és massa.
Però com s'orienta?
Anar parant, ara menjo, ara dormo.
Ara m'oriento, era a la dreta o a l'esquerra, olorant.
Et prometo que jo tinc un gos, que és el Jimmy, que es va perdre, i el vaig trobar a 15 quilòmetres, però aquests 15 quilòmetres els va recórrer només en 2 dies.
Però és que el teu gos no és d'aquest planeta.
No
és normal.
Des d'aquí dic que si algú vol un gos, el teu Jimmy, que truqui al programa. Bé, un altre, el Dixie, un altre gatet. Un gatet, en aquest cas britànic, que va trigar 9 anys...
Què dius?
A tornar a casa seva.
Aquest va dir, saps què, me'n vaig a festa.
I vols dir que no s'han confós els amos? I han dit, vinga, que és el Dixie. I en veritat és un altre. Bé, el Dixie va desaparèixer el 1999... I és que clar, el 2008 va tornar a casa. O sigui, el 99 va desaparèixer, el 2008 diu que va tornar i va picar a la porta de casa i era ell.
Bé, també recordo, ara parlant d'animals, no ens explicaves no fa gaire el cas d'un pastor alemany que va salvar el seu amo trucant a urgències?
Sí, és cert.
No? Ens ho vas explicar tu,
sí,
la teva?
Sí, li va agafar un atac epilèptic a l'home i ell estava entrenat per trucar a urgències en cas que el seu amo...
Sí, mira, és ell.
Sí. És ell.
Però van així.
Aquest és l'enregistrament de la trucada del gos a urgències per avisar que el seu amo, pobret... A veure, si l'entenem... Una ambulància!
Que li ha agafat un atac epilèptic. Bé, tenim més, eh?
Tenim més clàssics?
Un altre clàssic és l'Òscar, no l'Òscar Moré, eh? El gat que prediu la mort. Aquest fa una mica de mal rotllo. L'Òscar viu en una residència geriàtrica de Rhode Island, als Estats Units, i sempre que visita un malalt de matinada és perquè li queden poques hores de vida.
Això és molt mal rotllo.
Això és molt mal rotllo.
Quin iuiu.
És com un gat vident, no? Un poder.
I si estàs d'espera i veus que el gat et ve a visitar, no pots fer alguna cosa? No sé.
Fugir?
Matar-lo?
Però hi ha les històries d'aquells gossos que se'ls mor l'amo i es queden a la tomba.
I moren després.
De pena.
Sí.
Com el trasto.
Bé, tots aquests casos són casos que ha publicat el diari, però segur que vosaltres en coneixeu més que no s'han publicat enlloc. 93-201-7474. Hem de parlar @catradio.cat o un SMS al 7033catparlar. I el vostre comentari. Primera trucada, Antoni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tens un gos, un gat?
Mira, un gos, que Pol, que es diu Pol.
Pol.
Que va, gràcies al gos, que va bordar molt, va salvar el meu germà petit, perquè ma mare es pensava que no sabia obrir la finestra de casa, amb un cinquè pis.
Sí.
I el nano, el meu germà, va obrir la finestra, es va abocar, i mira, va estar a punt de llançar-se, i el Pou vinga a bordar, a bordar, i gràcies a que ens vam enterar de que va bordar ell, doncs mira, vam poder anar a poc a ma mare per no espantar-lo, perquè no es tirés cap avall, i enganxar-lo amb els braços, i bueno, i evitar que es tirés avall de la finestra avall.
Amb un cinquè pis,
o sigui, tot va ser gràcies al gos, perquè no... Vull dir que ma mare es pensava, no, amb la, de com està la finestra segur que no s'atrevirà, perquè el meu germà era molt petit, a enfilar-se i obrir la finestra. I sí, ell es va enfilar, va obrir la finestra, i quan el va veure, el gos va veure el que feia, va començar a bordar, però com si es tornés boig, que mai ens ho havia fet.
Doncs cuideu i un petó ben gros al Pou.
Sí.
Vinga, Antoni, gràcies. Bona tarda.
A vosaltres.
Adéu. Rosa de Begur, bona tarda.
Bona tarda.
També tens un animal heroic?
Tenim un... No, heroic no, però és un gat.
Sí.
Que nosaltres l'últim dia que el vàrem veure va ser el dia de Nadal.
Sí.
I, bueno, no el vam tornar a veure més i vam pensar que el havien atropellat o així.
Quina pena, no?
Sí, i al cap de... Ai, ara fa 8 dies o 10 vam arribar a casa i ens estava esperant a la porta. Mm.
Què dius, això fa?
Això és que se'n va anar de juerga.
Sí, però molt... Però...
És una gata o un gat?
És l'Antonio.
L'Antonio.
Sí, sí, sí.
Això són gairebé 9 mesos de festa.
I a festa...
No, 9 dies. 9 dies o 9 mesos?
9 mesos.
Ah, 9 mesos. La setmana per Nadal, i el Nadal està aquí a la cantonada, que ja ho tinguem.
Exactament.
I l'heu trobat canviat, a l'Antonio?
No, amb els mateixos hàbits que sempre, La mateixa manera de fer de fa 9 mesos enrere, tot igual.
I us ha explicat on ha estat?
No, ve molt prim, però,
Prim.
Molt temps, sí.
Pobret. Com es diu? Com es diu el gat? Hem dit?
Antonio.
Antonio, això. Doncs records a l'Antonio i que no marxi.
Molt bé, gràcies.
Vinga, una abraçada, Rosa. Adéu. Bona tarda. Adéu. I accept your nomination for presidency of the United States. All of their positions will now be held by a man named Joe the Plumber. Moving on. If you planned on following the presidential election in November, you might... Bé, amb aquesta sintonia i escoltant també Bruce Springsteen, estrenem un espai que durarà fins dimarts de la setmana vinent. Què passa dimarts de la setmana vinent?
Són les eleccions als Estats Units.
Les esperadíssimes eleccions nord-americanes. Portem un any pendents d'Obames, de McCains, de Hillary, de Palins, que si era Palins i no ara és Palin, de temes, de tot. Però nosaltres el que volem fer amb aquesta sèrie és un repte. Viure les eleccions amb els ulls d'un català. Cada dia a aquesta hora trucarem a un català que viu als Estats Units perquè ens expliqui com es viuen aquestes eleccions, però a peu de carrer, de què parla la gent i quin és l'ambient que respira. Avui comencem aquesta sèrie anant cap a Nova York. Allà hi trobem un biòleg, que és l'autor del blog guanyador del premi. Us recordeu que vam parlar dels premis...
Dels bloggers, no?
Dels bloggers. Sí. Doncs va guanyar el premi al millor blog en català per La Llumenera de Nova York. Ell és en Miquel Tusson i és el nostre corresponsal per un dia. Miquel, molt bona tarda. Hola?
Sí.
Hola, Miquel, com estàs?
Bé.
Escolta, ara estàvem parlant d'Obama, McCains... Tu què ets? Es pot dir? Però Obama, però McCain...
Quines preferències tinc? Jo sóc força pro Obama.
Sí?
Sí.
I al carrer, què respira?
Sí,
a Nova York,
Pot ser també per la meva ideologia, però bàsicament estic envoltat d'un ambient a Nova York essencialment pro Obama.
I has anat a algun míting ja?
No, a veure, la qüestió funciona una mica diferent. I aquests darrers mesos de campanya s'estan concentrant més en els estats on es juga, on realment es decideix i es decidirà les eleccions. I Nova York no és un d'ells, perquè és un estat que tradicionalment és demòcrata, i en aquest cas Obama ja el té assegurat. I tant Obama com McCain no venen sovint a l'estat de Nova York o a la ciutat a fer campanya.
I al carrer és eufòria, preocupació, gana, se'n parla poc, molt, la gent està farta?
Al carrer se'n parla molt, hi ha moltes mostres, així com a casa nostra, doncs, la gent no visualitza les seves preferències no. excessivament cap a un partit o cap a l'altre, posant-se xapes a la solapa o a les samarretes. Aquí la gent, en aquest sentit, és molt més oberta i també perquè aquesta és una elecció doncs, molt decisiva. Tothom està parlant doncs, que aniran a votar i que és la, precisament doncs, de les eleccions més importants en les quals han participat des de, per exemple, la contesa entre Nixon i Kennedy, i encara molt més accentuat per la situació econòmica que estem vivint els darrers mesos.
La crisi també està al carrer aquí a Nova York?
Sí, la crisi està al carrer, se'n parla, i això, de fet, la crisi és el tema central d'aquests darrers dos mesos de campanya.
Fes una aposta. Sí. Fes una aposta. Qui creus que guanyarà?
Qui crec que guanyarà?
Sí. Ho preguntarem a tots els nostres sí. corresponsals de peu de carrer per un sol dia.
Molt bé. Jo intento ser bastant cald. És a dir, no, em fa por que la truita no es pugui acabar girant.
A l'últim moment.
I que hi hagi una mica el que en diuen l'efecte Bradley d'un candidat a l'Ajuntament de Los Angeles fa bastants anys que era un candidat negre i que totes les enquestes li eren favorables i al final la truita es va girar perquè hi havia molt vot ocult. Però jo crec que guanyarà, que tot i això jo crec que guanyarà
l'Obama. Molt bé, Miquel Tusson, des de Nova York, el nostre corresponsal per un dia. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda, adéu-siau. Nosaltres retornem de seguida a les 5 i 5, més hem de parlar de les malalties a l'oficina. Hem de parlar amb Cristina Rosemínguez i hem de parlar amb el Pep Ruiz. De seguida tornem.